Avui és Santa Cecília. Bon vespre, amics, i benvinguts al programa El Crepuscle encén estels d'avui, dijous 22 de novembre, dia de Santa Cecília. Arribam al programa 2018, és el programa que coincideix amb l'any 2018. Avui fa 2018 crepuscles que intentam encendre els estels per tot voltros. Avui, naturalment, festa de Santa Cecília, és obligat, entre altres coses, parlar de música. Ho farem a la segona meitat del programa, quan tindrem membres del Harmonie du Soir Ensemble, que mos vendran a contar coses d'aquest enregistrament que acaben d'editar, de quintets de vent, de Mozart i Beethoven. Però a la primera part tindrem les aportacions mensuals d'en Sebastià Manresa. Bon vespre, Sebastià.
Bon vespre a tots.
I d'en Joan Mestre. Bon vespre, Joan.
Bon vespre.
Ells, com sempre, mos vendran a dissertar. No sé si avui també Benjamin, si... No sé, sí. ara mateix ho sabrem. Benvinguts, doncs, al programa 908 en aquesta casa. En duim 2018 en total, però 908 a Ona Mediterrània, aquí, en el tercer pis de Can Alcover de Palma. Tots els programes han estat produïts per Ana Maria Moreno i, tècnicament, controlats des de fa un temps per Joan Jiménez. Bon vespre a tots dos, anem a veure, que se fan senyals ells dos, perquè no sé si hi ha uns, com que juguin a truc, que se fan,
no,
que fan senyes.
No, deixar del locutari d'allà de xerrar per senyes per no interrompre, això és el que hi ha en el micro. En Sebastià, jo ara ser per ell, per animar-lo, no fa falta, però... Allò de que, com que normalment jo que pare el programa en els contes aquells d'en Benjamin, necessitava ajuda, perquè duc un conte molt curt, en duc un altre un poc més llarguet, però... I dic, Sebastià, hauries de treure un tema que no fos Benjamin, almenys... I ha trobat material i serà interessant.
I doncs, escoltem el conte curt de Benjamin, sí, i després en Sebastià mos dirà,
sí,
la seva.
No, aquell conte és deslocalitzat. Bé, no, està localitzat, però vam dir que no és un conte d'això d'Arvissa, però és molt curt.
Per això que estàs escrit Arvissa, no?
Sí. Sí, el que passa que està ubicat a... en això, una vila qualsevol. Però diu així: una hora baixa, després del sàbat, els jueus d'una vila estaven reunits a una mísera taverna. Tots eren veïnats de la localitat, menys un que ningú coneixia, trist i esparracat, que estava a la gotzoneta de vora l'estufa. Els temes de conversació havien anat aprimant-se quan va sorgir la qüestió del que demanaria cada qual si li fos concedit un únic desig. Aquí, un dels primers voldria diners, aquell altre un bon genre, el tercer un nou bany de fuster, i així successivament. Tots havien manifestat ja el seu desig i el Rodamón seguia arrupit a la calor de l'estufa i de mala gana, pausadament, va donar també la seva resposta. Diu, voldria ser un rei poderós, senyor d'un gran país i que una nit, mentre dormís al palau, els enemics travessessin la frontera i abans de despuntar el dia... s'obrissin pas fins al castell sense trobar resistència, m'arrenquessin del somni, no me donessin temps a vestir-me i en camí de dormir hagués d'emprendre la fuita. Que m'assetgessin sense pietat per muntanyes i valls, travessant boscos i penyals, sense donar-me repòs de dia i de nit. Fins veure-me salvat assegut en aquest banc aquí de vora amb altres, això demanaria. El de més se varen mirar uns als altres sense entendre res i en resum, què aconseguiries, va dir un. Una camia de dormir, respongui.
Està bé, són, està bé.
Que és aquest batall d'en Benjamin.
Sí, ho sorprenent.
Una mica sortat, sí.
I deies que en Sebastià volia posar-hi un...
toc sèrio.
Un toc sèrio.
És estrany. No, jo som realment difícil d'enquadrar i saber el que faré, perquè se m'ha vas imaginació i m'atreu més xerrada d'una cosa en aquest moment que s'altres. És curiós la safonia aquesta, perquè no, tot el dia no n'he tingut. Per a gent que nostra, perquè em ve a cercar, ja m'he quedat...
Si t'acostes en el micròfon, bé, no hi ha problema.
Llavors, jo vam parlar l'altre dia darrere del programa, vam parlar de que ja que parlàvem de l'encament i els guix i els materials,
sí,
i tot, tot
sí,
mesclat. Podríem parlar un poc de la història del guix. Bueno, l'esforç de tenir la història...
Des guix com a element curador de ferida, de rotures.
Expliqueu per què has fet, has posat el dit a la llaga.
Ah, web.
I m'has espanyat el títol. Però...
Oh.
Ja t'has pitjat.
No era la meva intenció.
No, però el que hem de parlar és una mica de que una cosa és guix, que és una immobilització feta amb un material
plàstic. Jo sé.
I l'altra és la immobilització, que és la fonamental. És a dir, tenim encara un dilema, que és si per curar una fractura se necessita immobilització. Llavors, per què incluïm fèrules o que no immobilitzen totalment. Llavors ja començàvem que és el dilema difícil de dir què incluiríem si hem de parlar de la història de guix. Jo parlaria de la immobilització en guix,
sí,
que coneixem vulgarment i que a més ja és vulgar. La gent diu, m'han posat un guix, m'han de posar un guix i el millor és una fèrula de plàstic.
Ja, m'han enguixat.
M'han enguixat una altra expressió. És que el guix jo crec que té un abast social i sanitari molt gran que no se l'ha valorat, perquè sempre ha acompanyat des de fa 150 o 200 anys, sempre ha acompanyat en els traumatismes d'ossos, fractures, sempre acaba amb un guix. És a dir, és com la vida comença en un hospital, generalment, ho hem dit, tots els dones neixen hospitals, i acaba un hospital per unes altres circumstàncies.
Sí.
Però seria tot irònic que li vull intentar donar. Llavors ens trobam que hem de dividir la cronologia de la història de la humanitat en dos punts: immobilitzadors, immobilització en artefactes que són des de canyes, varilles, ferros,
Amb benat,
sí, exactament. Sí. Que és confortable, relativament, l'aire confortable, però que té l'inconvenient que no immobilitza totalment. Mm. I llavors venen complicacions degudes a la falta d'immobilització. Mm. I ens trobem ja en un altre punt. I tenim immobilitzacions que no immobilitzen.
Sí.
Llavors és un altre apartat que s'ha de fer una puntualització. El punt de canvi dels conceptes de la immobilització, és a dir, si m'ho anàvem antigament, segle X per avall, realment quan se rompia qualque cosa se li posava una varilleta sense reduir la fractura, evidentment, que no sabien ni que era una fractura, ni però se feia una immobilització més que sobretot per pas mal, perquè si se mou un os romput fa yeah. molt de mal. I llavors, el fet de tenir aquesta comoditat dels vendatges immobilitzadors, que els diguem així, que són vendatges que no garantixen la immobilització perquè no hi ha un protocol, que seria estrany que hi fos, però hi hauria uns protocols que dictassin fractura de radi, s'ha de mantenir 3 setmanes, que és un poc el que fèiem ara.
Sí.
Però això no agrada els que feien la medicina en aquella època, afortunadament encara no els deien metges. Eren barbers.
Barbers. Ah.
Cert?
Cert, sí.
Els que feien... A Lluners.
Els que feien la...
Bernat Lluners.
La llauna era una de les coses que s'empleava molt per la immobilització. Bueno, la suposta immobilització. Llavors, si m'on anem a l'altre extrem, que divideix l'entrada dins el món de la immobilització rigorosa, en el sentit d'estable per ser, i que sigui rigorosa també en quant a duració, que llavors feia criteri de tothom, opinava, doncs, això ho deixàvem 3 setmanes, i hem de veure com està, i treure i pont, hi havia un índex de pseudoartrosis, que et separava la tècnica, que d'en quan no ha soltat una fractura, doncs hi havia moltíssimes pseudoartrosis, que, o infeccions, i al final d'aquesta fixació no rígida, acabava en grenes, acabava en pseudoartrosis, amputacions moltíssimes. Jo ara, que estic tan crític en la traumatologia i he estat traumatòleg tota la vida, vull dir que se pot ser crític, però ho podrien ser també sobre els telmòlegs. Vull dir, és una situació de poder tenir unes pautes per tractar la mort. La mort ja era el final inevitable d'aquestes fractures. Llavors, en xerrat que hi ha de fer una divisió, de fer-les que no immobilitzen del tot, i després vendatges de guix que ja tenen uns requeriments de lo que seria la traumatologia moderna. Crec que jo ara us he cansat una mica.
No, jo tenia una pregunta molt interessant, perquè quan te posen guix diuen sí, m'han dit que 40 dies. Aquest 40 dies és una cosa una mica estudiada, que són 40 dies. És una manera de dir, mira, no ho sé, no, 6 setmanes.
Jo a vegades penso, si jo fes una indicació ara de duració d'un vendatge, d'una fractureta, bueno, ho vaig fer l'altre dia amb una boda meva, cosina. Hem de rebaixar que em va dir això quant de temps d'autora, jo te vaig dir això amb un mes et estarà, i de fet no està
yeah.
Llavors és difícil, jo crec que això és un error de plantejament, crec que sí que se pot calcular el temps de duració, hi ha unes tables que més que menys sap de memòria per aquesta fractura, per aquestes circumstàncies deixem un parell de mesos o un mes, tal. La tendència a la immobilització ha anat a baixa, perquè avui en dia se nota, se coneix que la rigidor tampoc no pot ser hermètica, rígida, total, necessita un equilibri entre petita mobilitat de contractures musculars. I d'això que vos vull pensar, perquè crec que vos he fet tot on d'això, però volia plantar.
No, jo tenia també una pregunta per en Joan,
sí.
A veure si es guix com a element per té alguna cosa que veure en sa calç.
Sí, hey, perquè un guix és un sulfat càlcic i sa calç és un carbonat càlcic. És a dir,
sa calç humida té un àcid o...
No, sa calç amarada, és a dir, com fan en el llit que l'ameren, llavors llis i suga i sa calç amarada que pot estar dins un pot, de fet hi ha calç d'estendes romans encara en pasta aguanta, perquè si no està en contacte amb l'anhídric carbònic no carbonat una altra vegada, és a dir, sa calç té un cicle químic tancat que parteixes d'un una pedra que és carbonat càlcic, com més càlcic té millor, perquè més pura és aquell que surt. Deixar la descarbonata en foc, li fas expulsar el CO2 que té el descarbonat càlcic i queda una molècula inestable que és òxid càlcic, que és la cal viva, que és àvida d'aigua, fins i tot si no la banyes, t'aixugui l'ambient, és a dir, com deshumidificador, serveix bastant, perquè val tota l'aigua que pot atrapar la, per convertir-se en hidròxid càlcic. L'hidròxid càlcic és una molècula ja estable, però que pot ser en pols, si li ha donat molt poca aigua i l'arma alta, o pot ser en pasta de calç, que és el que serveix per fer, després afegint-hi graves o àrids, serveix per fer morters. Més fins o més gruixet, segons l'àrid que hi poses, perquè la calç ja és molt fina, i si li poses un àrid molt fi, fas una capa molt fina, com són els estucs, la part més prima, no? El guix és un sulfat que pràcticament, després hi ha molta varietat de guixos, però pràcticament el que fas és deshidratar-lo en el forn, no calcines. Li treus una humitat i l'aixugues, i després li afegeixes aigua per pastar-lo i banyes les llaces aquelles en el líquid aquell, s'aixuga i torna fort. Clar, si immobilitzéssim en ciment o si immobilitzéssim en un fial hidràulic que torna fort en l'aigua, clar, llavors, per llevar el ciment, hauríem de tornar a rompre sòs. Clar, se necessita un material que sigui realment tou per poder donar-li estidores o per poder-lo treure amb certa facilitat.
Molt d'engelar. I per molt d'engelar del guix.
I molt d'engelar.
S'ha d'adaptar perfectament.
Sí.
Jo recordo, i encara aquí, que hi ha alguns traumatòlegs que han acabat la seva vida professional fent d'escultors en guix. Aquí a Palma tenim en Joan Garcies, que penso que valdria la pena portar-lo, que fa unes exposicions de guix amb el mateix material, però per escultura.
Per escultura,
I,
sí.
I a Barcelona vaig conèixer una altra també, que no hi fa res, vaig fer feina. I acaben inclinant-se, sense cap dubte, per la esbeltesa d'un guix.
Sí.
Un guix pot ser una obra d'art.
Sí.
Exigiran, però pot ser una obra d'art, perquè... Que pot passar i moldejar i tornar a humedir i llisar i feinar.
Sí,
la feinada que avui en dia no és possible. I se posa en guixos.
Però això has d'unificar. Clar, aquí després hi ha el tema de que el guix també s'emplea per fer, diguem, negatius d'obres d'art.
Exactament. Fas el guix, després, jo no sé exactament el terme, m'ho van explicar a Can Rodin, a París.
Ah, a París.
És fantàstic. Però com se fa, diguéssim, el contratip, és a dir, fas, després li fas l'escultura que has fet, és el mallo, el tanques amb un altre cap perquè fas el negatiu, que després s'omp d'un altre material, de fus o som d'un altre material i t'aquesta escultura és positiu, és escultura.
Nosaltres podem parlar de guix,
sí,
des del segle XVIII.
XVIII.
El sentit que he explicat d'un material,
sí,
que és guix i uns requisits, unes premisses de confecció. Perquè hi ha el guix normal, que avui és el que fem tots, per la pena que fem, que és circular. Donen voltes circulars al rededor de la tíbia o de l'estornell,
sí,
i tal.
Sí.
Circulars. Però és que un guix ben fet se té que adaptar. Se té que conformar de fi que les prominències òssees,
sí,
també se destaquin, perquè això és el que li dona una estabilitat tremenda. Però, bueno, això...
Això és... tema
de
d'estructura. això que dius de que s'adapta pigui també sols. És a dir, ara un altre material, una argila, per exemple, una cosa així, romp, si no se cau, romp, i es guix embenat, i això endureix perquè s'aixuga i aguanta, les benes que té, aguanta.
És un material molt benevol, molt agradable de treballar,
sí.
I que realment salva moltes catàstrofes. I això és un guix mal posat, no treba bé des principi.
Sí.
I el guix avui en dia encara s'utilitza. Allò que dius, posam guix, posam guix, no posam una altra cosa.
Per això jo he volgut especificar un poquet la diferència, perquè avui en dia se posen també moltes fèrules de plàstic d'aquestes fabricades. Mm. Bueno, quasi tots duim robes i prefabricats.
Sí,
però el guix li ha guanyat la batalla, no ha tingut cap rival
yeah.
Des de mil...
Sí.
Sí, de 1834,
sí. Sí.
Començar a dir dels primers.
Bé, això, el guix, sempre que comencen xerrant de casa, quan parla de casa, que vam anar al guix.
Ah, sí?
Sempre, sí, sempre, per, no sé, és una allà d'aquí més...
Després hi ha el guix de pissarra, que ja s'està... Crec que això se substitueix avui molt per aquestes pissarres blanques de rotuladors que no són permanents.
Sí, el guix és ara de deixar més i pico de dur guix, és que et vol dutxar, et vol banyar, no sé què, i clar, has de fer maniobres de plàstic i de tancar. Però hi ha aquells materials, volem dir, que com enguixen, però que és com una cosa que es pot llevar per dutxar-se, no sé com va. Però...
Sí, s'ha intentat fer uns substituts
sí.
de material plàstics, però no s'han imposat, entre altres coses, per cost.
Yeah.
Un guix mineral, a un guix d'aquests, una immobilització d'aquest de plàstic, la diferència pot ser de 10 vegades més de cost.
Yeah.
Ah, sí?
Sí. Però hi ha hagut una cosa que dius antes del segle XVIII, quan no s'enguixava, no sé què, qui podia haver gangrena, qui podia la mar. La mar ja m'ha fet pensar en termes d'economia. En Lord Maynard Keynes, que era un economista després de la Segona Guerra Mundial, tenia la teoria general de Keynes és a curt termini, és una teoria a curt termini. Quan li demanaven i a llarg termini, de llarg termini tot mort.
Seran tot mort.
Sí, no em volia parlar a llarg termini.
No, o sigui, gangrena era la gran causa de mort a les batalles, en aquestes batalles napoleòniques i anteriors. Que veiem que se tiren d'un metro a un metro. Clar, les ferides a l'avió no eren mortals, però l'evolució sí. I llavors, la gangrena feia estragos.
Sí, i armes rovellades i tot això no sé.
Sí. Ah. La malaltia de sergotisme, ara potser mos ho diríem, però sergotisme és...
Vitamina E.
Eh?
La vitamina E.
No, és el cornezuelo del centeno, és el segol banyut, que diuen, que,
sí.
Que és un LSD potentíssim. És un fong que contamina el cereal, i si d'això en feien el pa negre, del segol, i si no havien llevat el gat, el banyó aquest, el gat és perquè ergotisme ve dels francès, el gat és esperó. Per això, pres amb molta quantitat, tripava, és un vaso constrictor que atura la circulació de la sang i s'ennegreixen, comença per les extremitats i gangrenós, pot ser gangrenós. Però se compta i se diu de que els que tenen poder patir en aquell faig de Sant Antoni, que és el que vulgarment se deia, la gangrena se desprenien les extremitats sense hemorràgia de sang. És a dir, s'inutilitzava totalment el braç o el que fos, els hospitals tenien braços que havien caigut del cos sense s'ha de tenir la idea de lo que devien patir amb aquesta gangrena perquè arribant a aquest punt i bé, hem arribat un
sí, hem arribat un punt que una miqueta de música, no m'ho aniria malament. Què heu duit avui?
Avui hem duit un Leonard Cohen.
Leonard Cohen. Sí. Perquè vos agrada, s'ha de justificar aquesta tria?
No, ha vengut en el cap, no sé, per quina circumstància.
Va ser una bona anyada aquesta. Va ser una bona anyada de Cohen.
Sí.
Hi ha gent que diu que en Cohen era més mereixedor del Nobel que en Dylan.
En Dylan tot d'un el va rebutjar, perquè no sé, va tenir conflicte de si poet músic, llavors si la música o la poesia, i ell se considera també més poeta, però no sé per què li donaven com a músic, no sé què, i deia, no és el meu cas, això. No?
Idò, per acabar aquesta secció primera d'avui, Sebastià Monres, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Joan, gràcies també. Fins el mes que ve.
Sí.
Per acabar, dèiem aquesta secció d'avui, música que han triat els nostres dos convidats, nostres dos col·laboradors, Leonard Cohen.
Gathered safely in. Lift me like an olive branch. Be my homeward dove. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the wind says a gun. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Sí, abans de la pausa publicitària, tenim també una recomanació de concerts, perquè dia 23 i dia 24 hi haurà concerts de flauta i piano, una Falenich a l'Escola de Música, en el Conservatori de Falenich, i dia 23 i dia 24 a la Sala Irineu Sagarra de Palma. Concerts de flauta i piano. Concert de flauta i piano que duen na Mercè Medina com a flautista. Bon vespre, Mercè.
Hola, bon vespre.
Anem a veure. Demà 23 i dissabte 24 tenim dos concerts de flauta i piano. Allà on hi ha una música diversa, però pensada per aquests dos instruments. Què mos trobarem a Falenich i a la Sala Irineu Sagarra demà i demà passat?
Bé, nosaltres hem preparat aquest concert, un programa que hem titulat Entre dos segles, recital de flauta i piano, amb obres escrites entre final del segle XIX i principis del XX, específicament per aquesta formació cambrística de duo, a través d'aquest programa volem fer una mica de viatge per diferents estils que trobam a Europa de l'època, i passant per França amb la compositora Lili Boulanger i després una obra, una fantasia de Borne. Després anem cap a Geòrgia amb Taktakisvili, una sonata, i finalment en el romanticisme alemany amb la sonata Un diner de Reinecke.
Podríem recordar quan sonen, a quina hora sonen aquests dos concerts?
Sí, el concert primer és dia 23 de novembre a les 9 del vespre en el Conservatori de Felanitx, i següent el dia 24 de novembre a les 8 de vespre a la sala Ireneu Sagarra de Palma.
Mercè, enhorabona per aquests projectes, moltes gràcies per atendre la nostra cridada i esperem que sigui més. Segur que serà un èxit, però esperen que vengui molta de gent a sentir aquests programes tan interessants.
Moltíssimes gràcies.
El fet que tingueu dins el programa de Lili Boulanger, que molt poques dones veus en els programes de mà de concerts com a compositores, me pareix que és un valor afegit que val la pena remarcar. Gràcies, Mercè, i enhorabona.
Gràcies. Bon vespre.
Seguim amb una mica de música, Lili Boulanger, però vaja, un compassos i pausa ja, sí, arribarem a la segona part del programa.
Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
T'agraden els cans o els moixos? Voldries tenir-ne una a casa? Vine a Sonreus i adopta'l, però fes-ho amb responsabilitat i cuida'l com es mereix. Estima'l per sempre, no l'abandonis. Ajuntament de Palma, Palma. El nostre compromís.
Amb la teva ajuda seguirem fent ràdio en la nostra llengua. Fes-te soci d'Ona Mediterrània per 4 euros al mes telefonant al 971-100-222 o a través de la pàgina web www.onamediterrania.cat.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
A Tirme ens hem compromès a que la Milana Reial no deixi de volar a Mallorca. I per això estem col·laborant amb la Fundació Natura Park en un projecte conjunt per a la protecció d'aquesta bella au que es troba en perill d'extinció a Balears. La Fundació Natura Park, amb la col·laboració de Tirme, està estudiant la seva cria en captivitat i realitza un seguiment de la Milana al seu hàbitat natural. Tirme, compromesos amb aquesta terra.
Ona clàssica a Ona Mediterrània, cada dijous de 4:30 a 5, amb en Jordi Vidal.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
A Llorbaixa, dins aquest marc del Festival Jorsant, que durant uns dies de novembre organitza la Societat de Conciertos, ahir vespre es va presentar aquest disc, un disc que tenim ara aquí a les mans, del Harmonie du Soir Ensemble, un quintet de vent i piano, allà on hi trobareu músiques de quintets de Mozart i quintets de Beethoven. Avui han vengut a l'estudi dues persones d'aquest quintet, que són Enrique Bernaldo de Quirós. Bon vespre, Enrique. I gràcies per venir una vegada més, perquè ha vengut ja altres vegades. I Josep Tatai. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Anem a veure, què mos trobam en aquest disc? Què hi ha en aquest disc? Quina és l'essència del disc?
L'essència del disc, primer que tot, és que ens trobam amb una formació inèdita. El Mozart fa una obra per una formació inèdita que no s'havia fet mai. Quatre instruments de vent fusta i un piano. I aquesta obra d'en Mozart troba, diguem, un paral·lelisme en Beethoven relativament aviat, 13 anys després només, el Beethoven composa un quintet també amb la mateixa formació, amb molts paral·lelismes, i són veritablement dues peces mestres per a la formació.
Podem dir que Beethoven coneixia el quintet de Mozart.
Bueno, precisamente justo estábamos comentando antes de entrar aquí con Josep este tema, y bueno, es un poco sorprendente el hecho de que la partitura del quinteto de Mozart se editara posteriormente a la composición del de Beethoven, pero al parecer pudo haberlo conocido en alguna de sus giras, concretamente en Praga, pudo haber escuchado esa obra en la interpretación de unos músicos en Praga, y seguramente pues le sirvió de inspiración. Pero bueno, hay un poco de cierto misterio de cómo realmente pudo llegar a tener noticias de esta obra, máxime teniendo en cuenta los paralelismos y los importantes parecidos que hay entre las dos.
I per què, Josep? Per què Mozart i Beethoven tenen aquestes obres? I per què és estranya aquesta combinació?
N'hi ha que buscar... N'hi ha diversos factors per a que el Mozart, jo crec, que composi aquest quintet, no? Ell va arribar en 1781 a Viena, duia 3 anys en Viena, ja tenia 28 anys, l'any en què va composar el quintet va ser un any molt, molt prolífic, i havia composat molta música per a vent. 2-3 anys abans, l'emperador Josep II havia format un Harmonie Musique, una mini orquestra de cambra d'instruments de vent, i el Mozart va composar la gran partita, va composar 2 octets de vent també. Es va posar molt de moda, diguem, la música per a instruments de vent. Se feien arranjaments de les òperes, i es tocava en els palaus, es tocava inclús en el carrer. I també a això li podem afegir que hi ha dos músics molt, molt estimats per en Mozart, que eren el Anton Stadler, el clarinetista, al qui ell posteriorment va composar el concert de clarinet i el quintet, i també un trompista, Josef Leutgeb, al que va composar les 4 concerts de trompa i també el quartet de trompa. Aleshores eren amics d'ell, tocaven amb ell molt, i és una velada en la que, en l'estrena del concert, Mozart, aquestes velades tan llargues, que va estrenar 2 concerts de piano i va fer un quintet que tocava amb els seus amics, no? Amb els seus brillants amics. Jo crec que ve un poc... És una mescla de tot això.
Enrique, i quina és la intervenció del piano? El piano, quin paper juga en aquest quintet?
El quinteto de Mozart es, podemos decirlo con toda seguridad, es como un concierto más para piano y orquesta, solo que en este caso, como decía Josep, el hecho de que en ese momento tuviera la vista puesta sobre los instrumentos de viento, digamos que le da el protagonismo de la orquesta a esos, solamente a esos cuatro instrumentos de viento, ¿no? Hace una mini orquesta. Y el papel del piano es un papel concertante muy importante, sin duda, en esta obra, muy especialmente quizás en el último movimiento, en ese rondó, y yo creo que sin duda es una obra a tener en cuenta entre todas sus obras para piano y orquesta, com una más, no?
I doncs, si vos sembla, sentim aquest darrer moviment, el tercer moviment, desquintat per piano i instruments de vent de Mozart, uns compassos d'aquest tercer moviment. Seguim parlant amics, Josep Vicente, Tatai i Bernardo de Quirós, Enrique Bernardo de Quirós, arran d'aquest disc que acaben de publicar dins el segell Play Classics, amb aquests dos quintets de vent i piano, de Mozart i Beethoven, sona de fons el tercer moviment del quintet de Mozart. Com surt la idea de fer aquest disc? Quin temps s'ha gestat quan... Com vareu començar a parlar fins que tenim el producte entre mans?
Bueno, fue un poco un proceso natural. Empezamos con una idea de... Bueno, anteriormente a este proyecto ya habíamos colaborado juntos estos músicos de la orquesta y yo, y la verdad que siempre nos lo hemos pasado muy bien. Y de pronto surgió la idea de hacer estos dos quintetos. De hecho, ahora mismo no recuerdo a quién se le ocurrió, pero yo creo que enseguida nos dimos cuenta de que aquello estaba cuajando muy bien y después de haberlo tocado un par de veces en concierto, decidimos llevarlo al disco. Fue un poco el resultado, ¿no?, natural del proceso de haber trabajado estas obras y de haber visto que los cinco nos sentíamos muy a gusto con este repertorio y que podíamos ofrecer algo, no sé si novedoso, pero sin duda fresco y agradable, ¿no?, al público. Y así fue como surgió la idea de llevarlo al disco. Lo llevamos además nos lo pasamos muy bien en esas grabaciones. Y yo creo que el resultado ha sido pues prácticamente igual de fresco que lo que era en los conciertos.
¿On se va a grabar y en quina època se va a grabar?
La grabació va ser l'any passat, va ser en juny de l'any passat. La gravarem en Madrid, els estudis que té Mario, és que és el el gestor d'aquest projecte i d'aquest segell discogràfic és Play Classics, i ell a la seva casa, ell és un superamant de la música i una persona superestudiosa de la física acústica, té muntat un estudi de gravació impressionant, i amb dos o tres pianos allí desmuntats, tot col·locat, no, la gent no s'ho pot imaginar, està tot col·locat mil·limètricament perquè soni exacte com s'ha de gravar. I seria curiós que la gent haguera vist com estàvem col·locats gravant, perquè no estàvem col·locats com se col·loquem normalment en un concert, no? Estàvem...
Cada uno tenia su marca, sí. No? I no se podia mover d'ella, de hecho.
Però clar, vos veu, tots en la mateixa sala.
Sí, 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 sí. Sí, todos estábamos en la misma sala, pero, o sea, de hecho, efectivamente, cada uno tenía su marca, y el hecho de que se grabara con esa técnica de poner solamente dos micrófonos en sonido ambiente, pues claro, requería que el efecto de cada uno, de la emisión de cada uno, siempre fuera la misma, ¿no? Entonces, pues después de los descansos o cualquier movimiento que hubiera, teníamos que volver exactament al mateix lloc.
Sí, clar. Clar. A mi me sorprèn l'acústica, el so del piano me sorprèn moltíssim, no? El trobo un so molt, molt fresc, molt, com molt d'època, no sé com dir-ho.
Exacto. Si no, yo creo que sobre todo lo más interesante del resultado del piano en esta grabación es lo bien que está... mezclado con el sonido de los instrumentos de viento, ¿no? Y yo creo que sobre todo es la naturalidad con la que suena, y es gracias a que no hubo ningún tipo de potenciamiento del sonido del piano, no hay un micrófono expresamente para el piano que luego ha sido graduado o algo por el estilo, sino que el piano siempre estaba detrás de los músicos de viento, y ese efecto casi visual, ¿no?, de sala de concierto con el piano atrás, los vientos delante, da ese resultado tan fresco, tan natural.
Josep, fer música de cambra per a un instrumentista de vent, en el teu cas concret, te situes diferent quan has de fer una peça sinfònica o quan has de fer una peça de cambra?
Sí, bueno, jo crec que un dels avantatges que té la cambra és que te dona més independència, te dona més llibertat, no? Dins de l'orquestra gaudeixes moltíssim tocant, no? Però eres part un de 80, un de 100, un de 120, o eres, a vegades simplement eres el canal de la idea del director. Mentre que quan tu fas música de cambra, això et permet primer tocar en la gent en la que estàs més còmode i en qui comparteixes més gustos musicals. I després també tens més capacitat de llibertat d'interpretació.
Perquè, Enrique, aquí a nivell d'interpretació, el que deien en Josep, com vos posàveu d'acord? Els indivis, jo aquí ho faria amb aquest tempo, jo ho faria, aquí faria un... No sé, com se posa d'acord un grup de cambra sense director?
Bueno, yo creo que hemos tenido la suerte, y quizás esa fue una de las razones por las cuales decidimos, después de tocar juntos, grabar el disco. Teníamos la suerte de que teníamos un criterio bastante claro cada uno sobre la obra, y que era un criterio bastante parejo. Teníamos mucho en común en cuanto a nuestra visión de los tempos, del carácter de cada uno de los movimientos. Y yo encuentro que, bueno, por supuesto tuvimos que hablar de detalles muy concretos, de temas de ornamentación, para unificar criterios en este tema, cuestiones relacionadas con la articulación, que por supuesto por la naturaleza de los instrumentos del viento hay que tener en cuenta a la hora también pues afrontar la parte pianística. Todo esto además fue un trabajo, yo creo que muy enriquecedor para todos nosotros. Pero como decía Josep, cuando estás a gusto con las personas con las que colaboras y ves que todo esto va prosperando, lo cierto es que fue un trabajo, yo diría, muy sencillo, al margen de, en fin, de la dificultad propia de la música en sí, a nivel camerístico. Fue como todo muy natural, fue muy agradable y sin duda yo creo que el resultado del disco nos lo muestra.
Josep, són dues obres difícils pels instrumentistes?
És curiós perquè són obres delicades, però el Beethoven és una obra que és més espontània, que surt més bé fàcilment. aparentment el Mozart és més senzill i més simple. Deuria ser més senzill. Però sempre a l'hora d'interpretar el quintet de Mozart és tan nítid, tan diàfan i tan cristal·lí tot que a la mínima que no estàs en tempo, no estàs afinat o estàs intentant donar una... Estàs posant massa del teu ego en la interpretació, ja no és Mozart. Ja
molt estàs, interessant, això.
Sí, ja estàs...
No hi ha un protagonista, sí. Diguem-ne, perquè, clar, m'agrada això. Dic, quan poses el teu ego, automàticament s'arromp la màgia del grup, no,
sí,
Enrique?
Sí. Sí, sin duda. Son dos obras, a pesar de los paralelismos que hemos hablado y de las semejanzas, en el fondo son obras muy distintas porque cada una refleja la personalidad de su autor, ¿no? Y aunque podemos hablar con toda seguridad de que para Mozart es una obra de madurez, para Beethoven es su quinteto respectivo es una obra de juventud. Y aquí pues encontramos a un Beethoven... muy en pleno vigor, todavía con muchas ganas de demostrar su virtuosismo como pianista. Era una época en la cual él todavía estaba en activo, hacía giras como pianista, tenía muchísimo éxito. Además, fue la manera por la cual él llegó a tener un grandísimo éxito entre el público, ¿no? Bueno, esa faceta de pianista. Y sin duda, en esta obra pues hay un componente virtuosístico completamente presente.
A l'hora de fer a l'hora de tocar una peça, què preferís més? Que hi ha quantitat de obres discogràfiques que te puedas basar en elles o com això, que quasi bé sigui una novetat? Mira, clar, quintes de Beethoven n'hi ha 10.000, sonates de violí, piano de Beethoven, dius, és que ara faré la Kreutzer, tens 50 versions de la Kreutzer per poder mirar, no? En canvi, aquí dius, és que això són obres que difícilment els trobarem en el mercat enregistrades. Què és millor, poder tenir comparacions anteriors o dir, mira, farem una obra que pràcticament no hi ha referents anteriors?
És una pregunta difícil, no? Perquè jo crec que tots tenim moltes vegades tenim un registrament de referència, no? que al que pots acudir. Però a mi una de les coses que més m'agrada de gravar aquestes obres és que són obres que les he estat tocant des que tenia potser 16 o 17 anys i cada vegada que he tornat a la partitura he trobat coses noves, no? I jo crec que el que surt en els assajos i el que surt amb l'experiència, hi ha com diferents capes, diferents estrats en els que t'arriba més informació del Mozart i que conforme més la coneixes, no sé, és com explicar, llegir la Bíblia o llegir un llibre d'estos que tenen tant de contingut que pots fer, reinterpretar i trobar moltes capes d'informació, no? El Mozart, a vegades, dins de lo senzill, n'hi ha immensitat de capes d'informació.
Això és genialitat de Mozart.
Sí, sí.
Enrique, ¿cómo?
Sí, és muy difícil afrontar obras que han sido muy ampliamente grabadas. Sobre todo porque, claro, hoy en día grabar un disco es relativamente sencillo. Y yo creo que cuando te propones hacerlo, tienes que como mínimo pensar en aportar algo. Aportar algo novedoso, no sé si novedoso, curioso, sea lo que sea, ¿no? Y no es fácil muchas veces en un repertorio muy trillado. A pesar de que estamos hablando de Mozart y Beethoven, es cierto que estas dos obras no son muy ampliamente grabadas. No hay demasiadas referencias discográficas y si las hay, las que realmente hay, al menos las importantes, pues estaríamos hablando de que no ha habido a lo mejor una en los últimos 15 o 20 años. Entonces, en cierto modo es una responsabilidad. Por otro lado, es una gran satisfacción también, ¿no? De pronto rescatar algo que estaba quizás un poco en el baúl de los recuerdos, ¿no? Así inmediato. Y bueno, pues la responsabilidad de afrontar obras tan grandes e intentar a la vez también aportar algo nuevo, ¿no? Porque aunque no hubiera muchas grabaciones, las hay, algunas de ellas muy importantes. Entonces, claro, quieras que no, habrá comparaciones, seguramente alguien lo compare y esperemos que lo hayamos dejado en un lugar digno.
Bueno, seguro que sí. Bueno, terminamos ya. El festival ayer tuvo la presentació d'aquest disc i acaba demà vespre, divendres.
Efectivament.
Acaba amb un concert de...
Contrabajo, un recital de contrabajo, nada menos. Contrabajo y piano, no contrabajo solo. No quiero asustar tampoco a los oyentes. Es un concierto en parte que organizamos por un compromiso que tenemos con una institución que es el certamen de música Pedro Bote de Villafranca de los Barros, y por otro lado, no solamente por compromiso, por supuesto, sino porque queríamos hacer algo diferente. El contrabajista que nos va a visitar mañana, Joaquín Arrabal, fue ganador de este certamen. Es un certamen ya con mucho recorrido, han celebrado sus 22 años de existencia el año pasado, y se trata pues de un contrabajista ya de cierto recorrido a pesar de su juventud. Actualmente es miembro de la orquesta del Teatro del Liceo de Barcelona y está desarrollando una sorprendente para este instrumento carrera como instrumentista solista. Y bueno, pues su faceta de recitalista, en la cual ofrece transcripciones de música para violonchelo, escrita para violonchelo en versión contrabajo, y obras de contrabajo originales, pues nos pareció una curiosa manera de cerrar este festival y un poco pues también apoyar a la juventud y a los ganadores de los concursos que se celebran en España.
Josep, el projecte que tens, a part de la Sinfònica, naturalment, com a músic de cambra o com a músic solista, tens alguna cosa en marxa?
Bueno, el primer que tinc és el 24 de gener, que tocaré el concert de Mozart de Fagot amb la Sinfònica, amb la meva estimada Sinfònica, i bueno, amb el quintet Lluís Vives.
Seguiu fent coses.
També m'agrada molt la música antiga i estic en un
ensemble. Fet coses, sí.
Hem fet amb l'ensemble de ministrils, m'agrada el fagot barroc, tinc encomanat un fagot clàssic també. No sé, la música és una manera de...
Mos hem de moure, si sí, no... Sí, sí. Enrique, bé, moltes de gràcies. No estàs a Mallorca definitivament, ja no dones classes aquí, però... Pues que la teva relació...
Vengo muy a menudo, sí, es una ciudad, Palma, que está en mi corazón. Yo creo que es la ciudad que yo en su día elegí para vivir por muchas razones, entre ellas porque es una maravillosa ciudad. Y seguiremos viniendo, seguiremos organizando eventos como este festival George Sand, que hemos puesto en marcha, así que tendremos ocasión de hablar más veces.
I gràcies a tots dos per venir. Moltíssimes de gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Sentim de fons aquest rondó Allegro Manon Troppo, el darrer moviment d'aquest quintet per instrument de vents i piano de Ludwig von Beethoven. Amb aquesta música mos acomiadant. Gràcies, Josep, gràcies, Enrique.
Gràcies a tots.
I enhorabona per aquest disc. Per cert, aquest disc, la distribució, si alguna persona el vol comprar, és fàcil, se pot trobar distribuït, s'ha de comprar per internet, com...
Se puede comprar por internet y bueno, la distribución es un tema que está ahora mismo precisamente en conversaciones con el sello. Esperamos poder dar noticias sobre esto.
¿Y por internet cómo sería?
En la página de Play Classics, del sello discográfico, playclassics.com, se puede encontrar toda la información de este CD.
Y yo recomiendo porque es un disc realmente delicioso. Ja sona de fons aquesta música de Beethoven. Gràcies, amics, per escoltar-nos. Gràcies per ser-hi. Bona nit.